La Galería.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a La Galeria. Aquesta setmana només en l'edició de dissabte aquí a l'antena de Ràdio Igualada. Al programa d'aquesta setmana hi hem posat per començar l'agenda, on ja hi teniu destacades totes les propostes que hi ha programades al cap de setmana a la ciutat. Parlarem de La Mostra, aquesta fira de teatre infantil i juvenil de Catalunya que s'està celebrant aquests dies a casa nostra. I també conversarem amb l'Enrio, l'Enric Verdaguer, un músic igualadí que, acompanyat de la Mar Pujol, farà concert aquest dissabte a La Bastida. També li dedicarem uns minuts a un dels escriptors catalans reconeguts, en Julià Guillamont, que la setmana vinent ve a presentar El rellotge verd, la seva darrera publicació. La part final del programa serà per un altre artista emergent. Avui coneixerem Lugo Alegre. És un jove músic i compositor que va arribar ara fa 4 anys a Igualada i aquí ha engegat el seu projecte professional musical. Entremig anirem al cinema, ja sabeu que cada setmana descobrim les estrenes cinematogràfiques i també li dediquem uns minuts a la Isabel Casas de Llegint Llibreria, que ja té a punt una nova recomanació literària. Ara ens hi posem. Salutacions, benvingudes i benvinguts. Obrim La Galeria.
La Galeria, amb Montse Candàliga. La Galeria. Et programem el cap de setmana i tu tries.
Ara és el moment d'obrir l'agenda i d'explicar-vos les propostes que hi ha programades a la ciutat pel cap de setmana. A l'Ateneu Cinema el cap de setmana hi podeu veure a la sala gran Tierra de Nadie, The Alto Nights i Blancanieves, i a la sala petita La Vida en Pausa i La Fúria. Teniu tota la informació i la venda d'entrades al web ateneucinema.cat. Ja és en marxa la 36a Mostra Igualada, Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya. Fins diumenge, la fira acull espectacles de teatre, dansa, circ, música, màgia, clown i instal·lacions artístiques, amb una programació que busca l'equilibri entre gèneres, formats i edats. A més, aquest any destaca el projecte Mostra Diversa, una iniciativa inclusiva, i un altre element destacat que s'impulsa amb aquesta edició són els espectacles immersius i d'art participatiu. Dels actes de dissabte destaca Madame Lumière de La Menuda Produccions, Pep López i Sopars de Duros celebrant el 50è aniversari de la companyia, Igualadorama, el Circ dels Sentits de Mumumu Circus o el Maginarium de Pau Segalés. També s'hi podrà veure l'estrena de Dues Ales de Ferrés, Brothers i Sia, i diumenge Somiom, la ciutat dels oficis impossibles, Baby Nova de Xiula o Fragments, la mostra diversa amb Ferrés, Brothers i Sia, que tancarà aquesta 36a edició de la Mostra Igualada al Teatre Municipal l'Ateneu. La 36a Mostra Igualada referma el seu paper com a punt de trobada de les arts escèniques per a tots els públics, fent valdre la creativitat, el compromís i la innovació en el sector teatral. És la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya, un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que plegarà de nou milers d'espectadors a la capital de l'Anoia. Teniu tota la informació dels espectacles i els horaris de les funcions al web mostraigualada.cat. El Rec on Fire aquest dissabte a partir de 11:15 de la nit, concert amb les anoienques Abiertas hasta el amanecer, Incendi, la banda del Camp de Tarragona i la Noguera, Gos Mullat, de Ponent, i The Fox System, banda del Rosselló. Tots plegats oferiran una nit de punk rock al Rec on Fire. A La Bastida del Rec aquest dissabte hi arribarà des del Lluçanès la Mar Pujol, amb un rebost carregat de cançons memorables. L'igualadí Enric Verdaguer, Enrio, farà d'anfitrió en una nit d'emocions potents i tacte suau. El concert començarà a les 8 del vespre.
La Galeria, per no perdre't res del cap de setmana.
Recorda
Doncs aquest és el plan musical per aquest cap de setmana a La Bastida i sentireu segur cançons com aquesta que es diu Recorda, és l'última que han publicat junts la Mar Pujol i l'Enrio, l'Enric Verdaguer. Tots dos seran cantant a La Bastida, suposo que per separat i després s'uniran, però vaja, en volem saber més coses d'aquesta cantautora de Prats de Lluçanès, de... que participa en aquest projecte amb l'Enric Verdaguer, amb l'Enrio. Sabem d'ella que ha fet un disc que es diu Cançons de Rebost, que el va presentar aquí a l'Espai d'Emergents de la Galeria ara fa uns mesos. I de l'Enrio, què hem de dir de l'Enric Verdaguer? Que ja el coneixem, que des que va tornar de Liverpool, aquest noi igualadí no ha parat. Així que anem a parlar amb ell, que el tenim a prop de casa, i és de casa, i que serà protagonista amb la Mar Pujol aquest dissabte a La Bastida, al concert d'aquest mes d'abril. Enrio, Enric Verdaguer, què tal?
Hola, molt bé, com estàs?
Doncs fantàsticament bé, sí, amb ganes de sentir-te i de tornar a parlar amb tu, perquè t'anem seguint per les xarxes socials, ara que és fàcil saber tot el que feu, eh?
Sí.
I carai, Déu-n'hi-do. Enric Verdaguer,
sí, sí.
El projecte Enrio tira endavant.
Va fent, poc a poquet.
Sí.
És una feina de formigueta.
Mm-hmm. Però bé, ara veig que res, fa pocs dies, al mes de febrer, vas presentar amb la Mar Pujol aquesta cançó que té molt a veure amb l'aigua, oi?
Exactament, sí, vam publicar Recorda o Oblida, mm-hmm. que és com... una mica l'espai de trobada entre el que fa la Mar i el que faig jo, i va ser tota una fortuna perquè jo no la coneixia, la Mar, fins que va publicar el seu últim disc, que va ser quan la vaig descobrir, i de seguida vam connectar molt, vam coincidir en un lloc, ens vam conèixer i ben aviat va sorgir aquesta col·laboració.
Mm-hmm. De fet, teniu un fer bastant similar, oi? Musicalment,
sí.
Eh?
Sí, musicalment i crec que inclús vitalment.
Sí?
Sí, vull dir que ha estat com una cosa de manera... que ha sorgit de manera molt natural. Però sí, caracteritzat una mica doncs, per aquest tarannà molt pausat, molt uh-huh. pacient, amb calma i sensible i... I, bueno, ens hem trobat i quan des de La Bastida ens van dir si volíem trobar-nos per fer un concert els dos, doncs vam creure que era perfecte.
Que bé.
Que és un molt bon match.
I aquest concert és aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre obren portes a La Bastida. Suposo que començareu a tocar cap a 2-3 quarts de 9, com ja és habitual.
Sí.
I què fareu? Cadascú pel seu compte farà les seves cançons i després encantareu aquesta
sí.
conjuntament?
La idea és això, que primer farà un concert un, després l'altre, segurament, evidentment, vaja, tocarem aquesta cançó uh-huh. junts, Recorda o Oblida i veiem com va.
Sí, sí. Recorda o Oblida, que és una cançó que té un videoclip molt xulo també, relacionat amb l'aigua, amb el que explica la cançó, doncs molta aigua i molt en blanc i negre.
Sí. És un vídeo que van fer el León Guallart i el Joel Burgès,
sí.
també d'Igualada, uh-huh. el Joel, i que té una delicadesa extrema, parlant pues, una mica de la vinculació que tenim amb els elements naturals, no?, del nostre planeta i concretament l'aigua. I va ser molt bonic treballar amb ells. Tot el videoclip ha estat rodat i després projectat a través d'una peixera d'aigua amb la qual ells van anar fent moviments i bueno, és molt bonic. I
està tota
aquesta fluctuació de l'aigua uh-huh. plasmada.
Molt bé, doncs veurem i escoltarem l'Enrio amb la Mar Pujol a La Bastida dissabte, però diumenge ja te'n vas al Festival Recòndit a Esponellà, no, també?
Sí, em fa molta il·lusió el dia, serà dia de matinar aquell diumenge, perquè toquem sí. a les 12 del migdia, a l'hora així del vermut musical, a Esponellà, exactament, al Castell d'Esponellà, dins del Festival Recòndit.
Que bé.
Molta il·lusió.
I seguint amb aquesta gira, et veiem també a Vilassar de Dalt, l'11 d'abril, i tot el que ha de venir, perquè suposo que... Ja ho dèiem, no pares, Enric.
Bueno, entre una cosa i l'altra també seguim presentant amb l'Alba Careta i el Santi Careta el projecte de cançons de Bressol, Oudols, el projecte del Cantut. Ara estic acabant de cuinar cançons, perquè durant tot aquest temps doncs, he anat escrivint-ne i si tot va bé m'agradaria acabar de gravar coses aquest any. Vull dir que sí, la vida no para.
Clar, aquesta és Sant Josep, feu-lo dormir, una de les cançons de l'Alba Careta amb l'Enrio. Déu-n'hi-do també els concerts que has arribat a fer amb aquest projecte del Cantut, eh?
No, ens estem molt contents. Estem molt contents de la rebuda i ens ha portat per molts llocs.
Fins i tot vau anar a València a tocar pels afectats de la Dana, no? He llegit algun lloc.
Va ser dins del marc de la Fira Trova'm, que evidentment en aquella ocasió doncs, van dedicar moltes, bueno, tot, una mica com en homenatge a les víctimes de la Dana i als afectats i afectades. I també vam anar a Itàlia,
sí,
a Galícia, hem anat a molts llocs.
Sí. I vas fer també concerts a peu de carrer a Barcelona per Nadal. Quina experiència, oi?
Això és veritat, sí. Els Sons de Ciutat. És un projecte que recomano moltíssim seguir-lo, perquè va presentant a molts artistes emergents durant tot l'any i això a peu de ciutat, a peu de carrer, no? I al llarg de diferents barris de la ciutat de Barcelona i vaig tenir la fortuna de que em van cridar per si volia participar-hi i em van programar un parell o tres ocasions i va ser molt bonic.
Clar, perquè l'última cosa que sabem musicalment de l'Enrio és el Somewhere Sometimes. Ara ho deies tu que estàs preparant noves cançons.
Sí.
Ja seria una mica hora, no, diguéssim,
ja.
sense apretar, però clar, fas moltes coses, és cert.
Sí, és cert. Al final, Somewhere Sometimes va sortir el 2023 i va ser també com un procés que va sorgir del meu retorn aquí a casa, a Catalunya, després d'estar uns anys a Liverpool, i en aquest cas estic visquent altres coses i sí que segueixo escrivint cançons, però fent el disc també de manera molt, molt a poc, perquè sento que és la manera en què estic més content i i em convenç més, no?, quan treballo d'aquesta manera.
Sí.
Però jo intueixo... No puc preveure quan sortirà, perquè des que el tens gravat a que surt a vegades passen mesos, però sí que aquest any gravaré coses.
Va, esperem. I a veure si ben aviat ja podem presentar alguna cosa nova de l'Enrio, de l'Enric Verdaguer. I si no, aquest dissabte el teniu a La Bastida amb la Mar Pujol. Avui hem parlat amb ella aquí a la galeria uns minutets. Doncs Enric, moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps aquí a la galeria de Ràdio Igualada. I res, esperem les noves cançons, eh?
Que bé, moltes gràcies. Si veniu aquest dissabte, potser en caurà alguna.
Ah, mira, doncs va, cap a La Bastida aquest dissabte. Gràcies, Enric,
gràcies,
que vagi bé.
Vinga. Adéu, Montse. The love that makes you blind.
La galeria.
Ja és en marxa la 36a Mostra Igualada, Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya. Fins diumenge, la fira acull espectacles de teatre, dansa, circ, música, màgia, clown i instal·lacions artístiques, amb una programació que busca l'equilibri entre gèneres, formats i edats. Ramon Giné, el director artístic de la mostra, en dona detalls.
A nivell de programa, busquem sempre, la mostra busca el programa, busca un programa d'equilibri i divers, no? La mostra crec que ha de mantenir un equilibri entre gèneres, formats i edats. En qüestió de gèneres i formats, és veritat que cada cop se'ns dificulta més, no?, posar etiquetes o classificar els espectacles. Es tendeix a una hibridació de llenguatges i una multidisciplinarietat, és a dir, constant. De fet, a mi personalment m'atreu l'aposta per companyies que provoquen aquest discurs de canvi i que exploren aquests nous llenguatges, una mica amb la intenció i amb l'objectiu de trencar certes barreres estètiques establertes en molts cops a vegades en el llenguatge infantil. Destacar els espectacles, justament, que van caminat amb això, els espectacles que, de companyies que tradicionalment no havien treballat mai, fent o específicament per a públic infantil i familiar, i justament aquest any ens hem trobat unes quantes que aposten, no?, per aquests nous llenguatges, per aquests llenguatges visuals i innovadors, justament per arribar als més petits. Tot i així, és a dir, sempre cerquem un equilibri entre noms emergents i grans trajectòries, és a dir, companyies ja consolidades amb gent amb nou talent. I tot, no?, gira entorn, és a dir, amb un públic a qui adreçar-se. Per tant, en el nostre cas, i com a fira d'espectacles infantils i juvenils, doncs ens dirigim a un públic ampli i divers, emmarquem propostes adequades a la primera infància, passem per l'exigent públic infantil i anem a propostes atrevides justament dirigides als joves. En definitiva, una programació que busca l'excel·lència i que premia la qualitat artística de cada una de les propostes. Tindrem un prop d'un centenar de passis, no?, de funcions, ubicades en 16 espais diferents. És a dir, hem intentat buscar també, és a dir, la presència del carrer. L'any passat vam fer ja un creixement expositiu amb totes les propostes de carrer, és a dir, són propostes de carrer gratuïtes, però que en alguns dels casos cal, és a dir, recollir una entrada el mateix dia de cada un dels dies a les taquilles, d'acord? Això també està especificat ja en el llibret, ja a les webs i a diferents llocs. Comentar-vos que es podran veure 7 novetats absolutes i 10 novetats a Catalunya.
A més, aquest any destaca el projecte Mostra Diversa, una iniciativa inclusiva, i un altre element destacat que s'impulsa amb aquesta edició són els espectacles immersius i d'art participatiu. El director artístic de la mostra, Ramon Giné, explica aquestes novetats.
Destaco aquestes dues novetats, és a dir, perquè són dues propostes que no només hi ha la intenció de que hagin nascut en l'edició d'enguany, sinó que també tenim la intenció de que perdurin. En especial, la mostra diversa, no? És a dir, aquesta és una iniciativa inclusiva que tenim en col·laboració amb el Centre Àurea i que això busca establir-se de manera continuada amb diferents companyies d'aquí, sobretot de la comarca de l'Anoia, per promoure la inclusió a través de l'art, no? En aquest cas, en aquest any, ens hem anat de la mà, ens hem agafat amb els Ferrers Brothers, però sí que ens agradaria que aquest any doncs una companyia d'aquí, de l'Anoia, perquè n'hi ha, i de molt bones, doncs agafés el relleu, no?, i fes aquest treball. Aquest és un treball que hem començat el gener passat, és a dir, és un treball que iniciem amb dos assajos a la setmana, és a dir, i el que pretenem fer és un espectacle de creació. Un espectacle de creació on els nois no només són simples intèrprets, sinó que també formen part del procés creatiu. Per tant, una mica l'aposta que hem fet amb els Ferrers és justament és provocar, és a dir, crear una partitura dramatúrgica, però justament provocar que ells siguin part d'aquest procés, perquè per nosaltres és molt important. I de fet és tan important que l'emmarquem, no?, i el programem, i serà doncs, això, l'espectacle de Cloenda el diumenge 6 d'abril a les 6 de la tarda en aquest mateix teatre i en aquest mateix espai. També un altre element que crec que és que destaquem, no?, és aquest punt que volem impulsar, són aquests espectacles immersius i d'art participatiu, on la mediació cultural i l'enllaç amb la comunitat educativa doncs, juguen un paper fonamental. De fet, no?, després ho emmarcarem també amb una de les activitats professionals en què parlem de cultura i educació. Justament va una mica agafat per aquí. Aquí anem de la mà del José Antonio Portillo. El José Antonio Portillo no és algú, és algú que ja coneix la mostra, que ja l'han programat, crec que serà el tercer cop que assisteix a la mostra, És una persona que ve de la docència, és una persona valenciana que ve del món docent i que justament, és a dir, doncs ja porta bastants anys en què crea els seus espectacles justament pensant molt en la comunitat, des de la mirada de la comunitat educativa. Per tant, en aquest sentit, el projecte, el Museu del Temps, el que vam fer és agafar 9 persones anònimes de la ciutat que la poguessin representar. Molts cops, a vegades, quan vols buscar gent que representa una ciutat, s'agafen aquests tòtems, no?, que tothom ja coneix. Doncs el que vam voler és emmarcar-ho d'una forma diferent, agafar gent anònima, és a dir, de fet, agafem 3 generacions diferents. Agafem la infància, l'adolescència i la vellesa. I el que fem és 3 dies de mostra, el divendres, el dissabte i el diumenge, i 3 espais diferents, 3 places. El que fem és justament és fer un ritual, una part ritual, provocar un enterrament d'uns objectes que prèviament ells han triat i han escollit i que no només són importants per a un mateix, sinó que també tenen un impacte a nivell, o que són representatius, tenen un punt metafòric a nivell de societat. No? A més, tindrem la col·laboració de la Coral Xalès d'aquí d'Igualada. És a dir, cada un dels dies hi haurà un punt de sortida, que en molts casos serà la plaça de Cal Font i la plaça de la Creu, depenent dels dies, hi haurà una itinerància musical, i després hi haurà, a les 3 places on anem a actuar, hi haurà la Coral Xalès que ens farà un acompanyament en el ritual aquest d'enterrament.
Teniu tota la informació dels espectacles i els horaris de les funcions al web mostraigualada.cat. I més coses a la galeria. D'aquí una setmana vindrà a Igualada un dels escriptors més coneguts de casa nostra, un autor de primer nivell del món literari català, en Julià Guillamón, a presentar el seu darrer llibre, que es diu El rellotge verd, publicat per Anagrama. Diu que aquell llibre és un magnífic exemple de com les coses més senzilles es poden convertir en una gran història. És una crònica entre els anys 80 innocents i esbojarrats i el món actual, preocupat i expectant, a través del periodisme, la literatura, la cultura i la vida nocturna. La descoberta d'un llibre del tot abocador i que tenim moltes ganes de llegir. I avui ens l'explicarà una mica així, a grans trets. En farem un resum amb l'autor d'aquest llibre, el Julià Guillamón, que, com dèiem, d'aquí una setmana, dijous dia 10, serà a les 7 de la tarda a l'Abacus, aquí a Igualada, presentant El rellotge verd. Així que anem a saludar el Julià. Què tal, Julià? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, com esteu? Bé, eh?
Doncs amb ganes de llegir aquest llibre, eh? Només hem llegit unes poques ressenyes, però vaja, sí, que ens fa doncs molta il·lusió, sobretot els boomers, perquè nosaltres som de la dècada dels 80, i bé, només llegint unes quantes coses ja he pensat, ostres, aquí em ve molt de gust de llegir aquesta història que ha escrit el Julià.
Molt bé, fantàstic, escolta'm.
Aquest rellotge verd connecta amb un llibre que vas escriure l'any 2001, sembla.
Això va començar perquè, bueno, a mi sempre dic, sóc una persona que m'agrada reflexionar sobre les coses. I aleshores, quan tens una mica, ja ets una mica més grandet, va rumiant sobre les coses que van passar. O sigui, l'any 2008 vaig fer un llibre que es deia La ciutat interrompuda, parlant de tot el tema dels Jocs Olímpics, perquè per la meva generació, i sobretot per la gent que no hi estàvem gaire d'acord, tot el tema aquest dels Jocs Olímpics va ser com un tall a la vida. O sigui, abans dels Jocs Olímpics o abans de la proclamació de Barcelona com a ciutat olímpica, la vida era d'una manera i després va ser d'una altra. I això tenia ganes d'explicar-ho. Jo us vaig fer aquest llibre, que és una crònica, és un llibre més d'assaig, que es diu La ciutat interrompuda, explicant aquestes transformacions i com s'havia entrat en aquest món d'ara, que ara hi ha molt consens a criticar-lo, però que quan vaig escriure el llibre tothom trobava que era collonut. Ara no, eh? Ara ja tothom ha vist que fins i tot gent, diguem-ne, del món acadèmic i tot això han vist una mica la deriva d'aquesta ciutat turística desnaturalitzada, etcètera. Llavors, el rellotge verd és diferent, o sigui, no és tant una pretensió assagística, sinó que és una narració. És una narració a partir d'experiències personals, però també de percepcions de coses que passaven, i vas explicant doncs com ha canviat el món, o com va canviar el món en molt pocs anys. Es va passar d'un món on hi havia molt poques coses a aquest món d'ara, no, diguem.
I això ho has anat recollint, Julià, amb molt de temps? És a dir, vas començar quan vas començar a escriure El rellotge verd?
No, ho vaig escriure com va ser com una inundació, no? Vull dir, vaig agafar el fil de seguida, em divertia molt escrivint i ho vaig escriure molt, diguem-ne, molt de pressa, amb molta tensió, molta passió, diguem-ne. No és un llibre rumiat i documentat i res de tot això, sinó que és un llibre escrit a partir d'un record que anava fluint, no? d'una manera molt natural.
Doncs tota una experiència, no? Potser personal i tot, no? Teva?
Sí, perquè clar, tu hi eres allà, no? Llavors anaves veient això que et deia, primer, els anys 70, 80, començaments dels 80, sí. La gent era molt pobra, tots eren molt pobres, no?
Cert.
Els nostres pares, fins i tot la gent que tenia calés, eh? Doncs jo explico, per exemple, el quita i pon, no? La meva mare em deia, anem a comprar pantalons, i comprem dos i s'han de quita i pon. Volia dir que tenies dos pantalons i que
ja
tot l'hivern anaves amb aquells dos pantalons, a l'un a l'altre. I això era tothom, no? O sigui, i aleshores com s'ha passat d'això a aquest món d'ara on la gent té 6 sabatilles adides per anar a córrer.
Com a mínim, com a mínim, sí, sí.
Tenim, vaja, perquè tots som igual, eh? Vull dir que tot aquest món, aquesta mena de cosa. I al mateix temps, una època que era tothom era molt seriós, tot era... La meva mare, per exemple, al principi no em deixava tenir texans. No, perquè això són ordinaris. Els texans trobava que eren ordinaris. I deia, no, anem a... Al final va acceptar que tingués texans, però que fossin de Tergal, perquè eren més d'allò, no? Saps?
Sí,
I es va passar d'això a que la gent va despullada pel carrer i ja... Quan veus algú que porta sabates, és un miracle.
I tant.
Ja ningú porta sabates. O sigui, tothom va o amb sandàlies o amb espardenyes d'esport.
Sí, amb bambes, sí, sí.
Amb bambes, no? Vull dir, com el món s'ha, diguem-ne... Hi ha hagut una transformació, no? Cap a una cosa més... Per una banda, com aparentment més lliure, per l'altra banda, més controlada per tot el sistema econòmic que té els tentacles que arriben per tot arreu.
Doncs tot això és el que trobareu en aquest llibre del Julià Guillamont, El rellotge verd, que l'ha fet a partir d'històries, d'objectes, marques, feines diurnes i aventures nocturnes, el Julià. I hem de dir que el Julià Guillamont és un escriptor, crític literari, comissari d'exposicions, guionista de còmics. Què et falta fer?
M'hauria de fer una pel·lícula, però...
Ah, mira.
No sé, ja... Sí, sí, sí. Però he fet algunes coses documentals, de guions d'aquest documental he fet, però sí. Si una pel·lícula seria divertit, eh?
Sí, i tant.
Però feia una cosa ben diferent. Però, bueno, ja estic bé, estic content amb el que faig.
Doncs mira, la pel·lícula del rellotge verd, qui sap, no? Vés a saber, no? Igual.
Sí, no ho sé.
O d'una altra història, però aquesta la trobo interessant. I ja deus estar, potser, treballant amb algun altre projecte, així, literari
sempre,
o...
Sempre, això sempre.
Sí, no?
Sí, 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 sempre, sempre. Ara estic fent un llibre d'assaig sobre el món dels gitanos, en la literatura i l'art de l'any 1900, al voltant del Nonell. I, bueno, sempre hi ha coses. Sí, sí, el que passa és que, bueno, també està bé... diguem, quan acabes de treure un llibre, viure'l. És divertit això del rellotge verd perquè parles amb gent, gent que no coneixes de res, i que el llibre li remou moltes coses, perquè tot i que tu parles de situacions que t'han passat a tu o gent del teu entorn, doncs hi ha una sèrie de qüestions generals i de coses doncs, que la gent li toquen. Tant de coses de memòria, de gent recorda coses, ostres, hi havia això, hi havia l'altre, com també percepcions sobre això que et deia, sobre els canvis que hi ha hagut socials, no? El llibre descriu molt una cosa que tots hem viscut, no? Que és, hem passat d'uns barris i d'unes cases on tothom es coneixia a un món on la gent no se saluda.
Sí, totalment.
On agafes el tren i si li dius a algun mal veí del costat, et mira amb una cara com volent dir, hòstia, aquest m'ha dit alguna cosa.
Sí, saps? Sí.
Llavors, això és un element bastant important del llibre, perquè hi ha una part, doncs, que una mica de casa de veïns, i una casa de veïns on tothom es coneix i tothom es parla, no? On hi ha una continuïtat entre les generacions i tot això, i com es passa en aquest món d'ara en el qual doncs, les relacions humanes són cada cop més circumstancials i més escasses.
I més buides, sí, sí.
Sí, llavors això la gent li remou, perquè molta gent que ho ha pensat, que això sí, s'hi ha trobat, però que no, diguem-ne, que quan ho troba ben explicat, doncs li fa... O sigui, li fa gràcia.
Clar que sí, hem passat d'un extrem a l'altre, però vaja,
hem d'anar... Jo no sóc, diguem-ne, jo sóc optimista, eh? Vull dir que sóc una persona de bon tarannà, o sigui, no és un llibre de, quin desastre!
Sí.
I, saps? O sigui, no és aquest el to, eh? És un to de comèdia, una mica, eh? Mm-hmm. D'ensenyar la paradoxa de passar d'un món que no et podies comprar unes bambes perquè feien gitano, anar amb sabatilles de bany al carrer.
Sí.
Una mica la perplexitat, la sorpresa i una mica pues, aquesta cosa còmica que té el pas aquest d'unes conviccions a unes altres conviccions, perquè ara sembla que no hi ha conviccions, però sí que n'hi ha unes altres. I a veure una mica aquest relativisme sobre les coses.
Molt bé. Doncs aquest és el llibre del Julià Guillamón, El rellotge verd, que vindrà a presentar el dijous vinent, el dia 10, a les 7 de la tarda, a la llibreria Bacus. Allà t'hi trobaran per a totes aquelles persones que vulguin que hagin llegit el llibre i que vulguin preguntar-te alguna cosa sobre aquest. I també, doncs, per als que no el coneixen, que tinguin algun detall més per saber de què va aquesta història que explica el Julià. Molt bé, doncs escolta, Julià, agraïda que ens hagis dedicat aquests minuts. No sé si vols afegir alguna altra cosa.
No, és només que no és la primera vegada que vinc a Igualada i tinc amics, molt bons amics, i m'hi sento sempre molt ben acollit. Sí, que encantat de venir.
Segur que se'n repetirà aquesta vegada també. Doncs Julià Guillamón, moltes gràcies i molta sort amb aquest llibre, El rellotge verd.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
La galeria. Et programem el cap de setmana i tu tries.
I ara anem a fer un tomb per la comarca on també hi ha activitat programada els propers dies. Fins diumenge, a Santa Càndia, Orpí, s'hi celebra la tercera edició d'un petit festival inclusiu familiar i a l'aire lliure. Així, les propostes comencen aquest divendres a les 6 de la tarda amb un tardeo, seguirà a les 9 del vespre amb més música, fins a la 1 de la matinada. Dissabte a les 6 de la tarda es podrà participar a la xerrada sobre agricultura regenerativa en olivera de secà. A les 7 hi haurà un vinil set del selector Roots Jamakis i a 9:45 començarà una nit de música amb Coibas Sound System fins a la mitjanit. Diumenge a les 12 del migdia començarà el taller Aprèn a fer el teu xucrut. Cal portar un pot de vidre. A la 1 dinar homenatge a la gent gran més bingo. A les 4 de la tarda taller de bosses Tote Bag personalitzades. Tot això acompanyat de cervesa artesana i tota mena de menjars. L'activitat compta amb el suport de l'Ajuntament d'Orpí i l'Ajuntament de Carme. El Casino de Calaf acull aquest cap de setmana la sarsuela Bohemis amb l'Ars Simfònica Jove i Solistes del Liceu. Hi ha dues funcions programades, dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Aquesta producció posa en valor el gènere de la sarsuela, oferint una experiència musical de gran qualitat en un entorn emblemàtic. Les entrades es poden comprar a entrapolis.com. El Teatre La Lliga de Capellades acull aquest dissabte la presentació de In Memoriam, una obra escrita per Lluís Pasqual i posada en escena pel grup teatral de Capellades. In Memoriam és un emotiu retrat de la Batalla de l'Ebre, un dels episodis més durs i significatius de la Guerra Civil Espanyola. L'obra ens endinsa en la història col·lectiva d'uns joves de 17 anys que intenten conservar la humanitat enmig de l'horror. Un homenatge colpidor a tota una generació, la lleva del biberó.
La galeria, per no perdre't res del cap de setmana.
La galeria.
Les pel·lícules de la setmana.
I avui també tenim uns minuts per anar al cinema. Ara descobrim les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Comencem amb una d'aventures comèdia familiar que es diu una pel·lícula de Minecraft.
Tranquilos, voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de agua. ¡Agua, va!
En el tranquil món del Overworld, l'Steve viu feliçment amb el seu fidel llop Dennis i allà pot construir tot el que desitgi en pocs minuts.
¿Lo puedes construir?
¿Y han construido todo esto?
Sí, casi todo.
Hello.
Ya te digo yo que no he entendido ni una palabra.
Estamos hablando.
La vida era perfecta.
Tot i així, l'amenaça del sinistre Malgosha i Rom en la seva vida han segrestar-los a tots dos.
Oi!
Si se salen con la suya, este bonito mundo se marchitará y morirá.
La missió de rescatar-los recau en quatre, diguem-ne, inadaptats, transportats inesperadament a aquest món cúbic de Minecraft i pot passar de tot.
Oh, Dios mío, lo siento.
Este sitio no tiene ningún sentido.
Fantasia i terror a Peter Pan, malsona el mai més.
Despierta. Cucu.
¿Cómo has llegado ahí abajo?
Soy Peter. Encantado de conocerte.
Aquesta pel·lícula és una versió de terror que segueix a Wendy Darling en el seu intent per rescatar el seu germà del malvat Peter Pan, enfrontant una pertorbadora campaneta addicta a l'heroïna.
No te preocupes por Michael. Voy a llevarlo al país de nunca jamás.
Eres un enfermo.
El clàssic conte que tots i totes coneixem es reinventa en un relat molt fosc que explora els racons més ombrívols del país de mai més.
Marco?
Eva Libertà García dirigeix Sorda. Un drama que segueix la història de l'Àngela, una dona sorda que va tenir un nadó amb l'Héctor, la seva parella, oient. L'embaràs va fer aflorar la seva esposa davant la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Te tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale?
L'arribada de la nena genera una crisi en la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança de la seva filla en un món que no està fet per ella.
¿No sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente.
Blanca Suárez i Daniel Grau són els protagonistes de La huella del mal.
Es el mal que llevamos dentro.
Ha vuelto a suceder, inspector. Igual que hace 6 años.
En Atapuerca, en el parque temático cercano a los yacimientos arqueológicos.
Durant una visita escolar al Càrex, un grup d'estudiants troba el cadàver de l'Eva Santos, una jove del poble d'Atapuerca, en un crim ritual similar a un esdevingut 6 anys abans.
No me des órdenes, Daniel.
Velarde ya era tan gilipollas hace 6 años.
Era un buen policía, el mejor.
L'inquietant dubte sorgeix. Haurà tornat l'assassí del jaciment?
Aquí necesitamos pruebas sólidas.
¿En qué momento de la evolución nos convertimos en los putos asesinos?
I una d'històrica de guerra és Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo.
L'acció del film ens situa l'any 1307 en un sacro imperi romà germànic que es troba en caos i Suïssa cau sota el poder austríac.
Se trata de nuestra libertad.
Lo haremos juntos.
¿Quién sois?
Guillem Tell, un caçador local, es veu arrossegat a la resistència quan ajuda un camperol que ha assassinat un governador austríac.
Nuestra mano dura ha forjado un héroe.
¡Enseñaremos al enemigo cómo ganamos la guerra!
Tell es veu arrossegat a la bogeria quan el cruel virrei austríac Gessler l'ordena disparar a una poma del cap del seu fill per negar-se a doblegar el genoll davant l'autoritat austríaca. No! I Richard Gere és el protagonista d'Una vida en secreto.
Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Aquí fa d'un acabalat solter d'uns 60 anys que descobreix que la seva exparella canadenca va parir ara fa 20 anys un fill que mai va conèixer i que el noi ara ha mort.
Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble.
¿El qué?
Que sea el padre de Allen.
Mentre aquest home coneix la història vital del seu fill desaparegut, en Daniel es veu obligat a avaluar les decisions personals que l'han portat a aquesta cruïllada.
Allen hizo algo realmente grave que exigió una reacción.
Puso una denuncia contra Allen. ¿Por qué?
Me estaba torturando, me seguía absolutamente a todas partes.
Le traicionó, fue por su culpa. No tengo ningún otro hijo aparte de Allen. Y yo solo estoy empezando a entender algo.
Me estaba destrozando la vida.
Era un chico estupendo, tenía talento y era querido.
I ara a la galeria, llibres amb la Isabel Casas de Llegim Llibreria.
Salutacions des de Llegim Llibreria. Una setmana més ens tornem a retrobar per oferir-vos una nova recomanació literària. Se'ns fa realment difícil quan s'apropa Sant Jordi triar el llibre que volem recomanar perquè doncs, estan sortint moltíssimes novetats i algunes molt, molt, molt interessants. Però bé, avui hem fet la tria i ja hem escollit el segon llibre de Marta Vives, que porta per títol Tens la força de les coses, i ha estat editat per ara llibres dintre de la seva col·lecció de narrativa. Aquest llibre és una història de dones que són un cant, quatre històries que són un cant realment a la bellesa, a la llibertat i a l'amistat. Bé, doncs parlem una mica de qui és Marta Vives. Marta Vives va néixer a Reus, és periodista, ha fet ràdio, televisió i mitjans digitals a Catalunya i a Mallorca. Ha format part de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio i actualment és la cap de la secció de Cultura dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. És una apassionada de la lectura i d'explicar històries. Diguem-ne Amor va ser el seu primer llibre, que es va editar per Ara Llibres l'any 2022. Bé, i aquí tenim doncs, el seu segon llibre, un llibre que ens explica quatre històries reals, diríem. Està format, doncs, la primera història, ella l'anomena La Mar, la segona Els Volcans, la tercera Els Arbres i la quarta La Veritat. Bé, doncs desgranem una mica cada un d'aquests capítols que conté, no? O sigui, dèiem que són quatre històries basades en fets reals que parlen sobretot de la vida, de la mort, de la maternitat, de la malaltia, de l'amor i sobretot de totes les contradiccions humanes. El primer capítol, que és el de la mar, ens trobem en un lloc recòndit davant de la mar, dues desconegudes, una malaltia i l'acompanyament a la mort. Un relat de descoberta, de noves mirades i de com les herències familiars pesen massa en les decisions. Una meditació sobre les relacions i l'amor quan la vida s'acaba. I aquí ho deixem, però realment és un capítol que està molt ben descrit, una història que passa a Mallorca, molt a prop del mar. En la segona història és Els Volcans. En el poble clivellat pel riu de la segona història, hi viuen dones que són com volcans, fortes, perseverants, incontrolables, càlides, potents, foc i terra. Una comunitat feta roca a roca, tan hipnòtica i excepcional com un volcà en erupció. El tercer són els arbres. Els arbres són capaços de fets inimaginables. A través de les arrels es cuiden, s'alimenten, es protegeixen. Aquestes tres dones es troben quan ja es pensaven que tenien totes les amistats fetes i cultiven una relació assaonada, profunda, que omple els buits i els enyors. La construcció de nous records quan comença a desaparèixer la memòria de les persones que han fet qui som. I en l'última història és La Veritat. Parla del dol, la pèrdua, el consol. Com s'omple l'absència als 12 anys? Aquesta absència només pot omplir-se amb la veritat. Bé, doncs d'aquest llibre, l'escriptora, que no fa gaires dies també us vam recomanar la seva última novel·la, Marta Orriols, ens diu que és una escriptura lluminosa sobre la força de l'amistat. Un llibre que de ben segur us captivarà i us ho passareu molt bé llegint-lo. Adéu-siau, fins la setmana vinent.
Emergents.
Aunque sin embargo te sigo viendo igual. Fueron tantas miradas, tantos los momentos, los que nos cruzamos de complicidad. Y era un chaval en ese verano cuando decidimos ver juntos el mundial. Fue salud la que desprendes, por la que yo hoy quiero cantar, por todo este tiempo que estás en mi vida, por todas las risas, peleas y viajes por recordar.
Això seria Por 2.000 razones. Aquesta és la cançó d'aquest jove músic, compositor i productor nascut al cor del Delta de l'Ebre, així diu la seva presentació a Spotify. Amb 20 anys de trajectòria, passant per diferents grups de pop-rock i havent autoeditat un disc com a cantautor el 2013, fa dies d'això, el Lugo va reaparèixer l'any passat, el 2024, després d'un temps de reflexió. Ara ens ho explicarà, perquè avui l'hem convidat a l'espai d'emergents de la galeria. Emergent, tot i que fa molts anys que fa música, Lugo Alegre Ramírez, però, clar, ara torna a aparèixer amb aquesta cançó que es diu Por 2.000 razones i, a més, recentment ha estat nominat en els prestigiosos World Entertainment Awards en la categoria de Best New Age Song per una cançó seva que es diu Autumn's Awakening i, a més, ha resultat premiada. Amb tot això avui hem convidat Lugo, que tenim amb ell moltes coses de les que parlar, així que anem a saludar-lo. El tenim en directe a la ràdio, això no passa cada dia. Hugo, què tal?
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, ganes de sentir-te, perquè és clar, un músic del Delta de l'Ebre, però que viu a Igualada des de fa 4 anys, no?
Sí, fa 4 anys que vaig venir aquí, sí. Per amor.
Ah, mira.
I bé, ja, encantat d'estar per aquí a l'Anoia, a la ciutat d'Igualada que m'ha acollit.
Que bé.
I sí, bé, soc del Delta de l'Ebre, també orgullós, i sempre que puc m'escapo.
Sí.
I bé, des d'aquí a Igualada és on l'any passat vaig obrir l'estudi a l'Ere Producciones, on faig tema de, bueno, produccions musicals, locucions i produccions radiofòniques.
Bé.
I bé, anem traient cançons també de tant en quant i això.
Sí, a mi el que em té una mica així com curiosida és el fet que clar, havies fet molta música abans, de més jove, tot i que continua sent jove, però que, vaja, el 2013 vas fer una aturada i has estat més d'una dècada sense compondre, sense cantar, sense actuar.
Mm-hmm.
I això?
Bé, com has dit, em vaig fer un disc autoeditat, la música és així, es titulava, amb 10 cançons d'autor en català,
sí.
Però després d'uns concerts de presentació, bé, van haver una sèrie de canvis a la meva vida a nivell, bueno, laboral, sentimental, vaig canviar de població també on vivia, i em va succeir una cosa, que és que quan estava acabant els últims concerts vaig patir una mica el que alguns artistes també han passat, el tema del pànic escènic. Llavors, bé, vaig decidir apartar-me una mica de fer concerts i, bueno, seguia de tant en quant acompanyant alguna banda que em demanava per anar acompanyant-los els teclats o alguna guitarra acústica.
Uh-huh.
I seguia composant a casa, però diguem que la part d'exposició la tenia una mica com reservada. I l'any passat, tenia unes cançons que portava un temps escrivint i això, que diguem que tenia el calaix, més algunes de noves. I vaig decidir, bé, tornar a treure música, en aquest cas, perquè l'anterior disc no estava, diguem, a xarxes.
Uh-huh.
sí que vaig fer una edició física i des de l'any passat que em vaig animar, diguem, a tornar a treure cançons i, i així anem.
Pànic escènic, eh?
Sí.
Ostres, això és complicat i suposo que amb tractament, no?
Clar, en aquest sentit vaig acudir a una psicòloga que em va ajudar bastant a treballar això. Al final no és un cas aïllat, molts artistes en tenen. I bé, no, a dia d'avui ja està més que controlat i la idea és seguir fent actuacions, no? Vull dir, ara fa un temps que no en faig i a dia d'avui trec música, diguem, a nivell per plaer purament, no perquè tingui una intenció de dedicar-me només a tocar, perquè estic més centrat en l'estudi, però bueno, si surt l'ocasió de fer alguna actuació, doncs ja en principi cap problema.
Però sí que tens el recolzament de Crea Music, no?
Sí, aquest últim llançament l'hem fet amb Crea Music, bé, amb el Carles, el Carles Gómez de Crea Music va ser molt fàcil parlar, és una persona que domina bastant la indústria, també ha estat molts anys a la indústria, era l'antic cantant el cantant de Lexus.
Sí, sí.
I res, vam decidir treballar junts en aquest llançament per tenir, diguem, una mica més de ressò i bé, molt bé, fins a dia d'avui.
Un llançament que sona, bé, abans l'hem sentit una mica, el Por 2000 Razones, que és molt rockero i molt popero, això, sí, sí.
Por todo este tiempo que estás en mi vida, por todas las risas, peleas y viajes por recordar, por aquellas veces que atento escuchaste mis desdichas.
I una mica de nostàlgia també aquí, no? Aquesta cançó és el que expliques?
Sí, aquesta cançó tracta de l'amistat de molts anys amb un amic que bueno, al final la vida vas fent gran i cadascú té el seu camí, els camins a vegades es separen, però bé, és d'aquelles amistats que quan et trobes sembla que l'hagis vist ahir. Sí. I al final és una mica una parlar d'això, no? De l'amistat al llarg del temps, que per moltes coses que passin i la distància sempre es manté viva l'amistat i forta.
Aquesta és Por 2000 Razones, és la cançó més nova de Lugo Alegre, però hem buscat, perquè som una mica així, a nosaltres ens agrada tafanejar. Hem trobat una cançó que es diu La mirada que em congela, que és aquesta. També sona ja bé només començar. Té uns quants dies, per això, aquesta?
Sí, aquesta és del febrer de l'any passat.
Tu sempre dius que la vida són dos dies, que no cal fer mal a sang del que no es pot controlar, que si el repte és per tu, som medicina, fila l'agulla que això ja està a punt de començar.
I tant publiques en català com en castellà, no?
Sí, al final vaig tenir una mica el dilema, no?, de l'hora de pujar música, si ho feia en català, en castellà, si feia dos perfils diferenciats, perquè també faig música instrumental, però al final, tot i que és publicacions en diferents idiomes o instrumental o no, al final és el que faig, la meva música, és el que em surt, i vaig decidir fer-ho tot amb el mateix nom artístic i ja està.
Agafes a la mà caminant per la platja observant les estrelles d'Orió, i és per això que canto aquesta cançó.
Sona molt fresc, tot això. Sí, sí, a més és com una alenada de cosa nova entre tot el que se sent ara, que és que arriba a cansar una mica, la veritat. No? És veritat que tothom fa el mateix ara.
Sí, bueno, sí que sé que bueno, la música festiva té el seu moment ara i també a part el reggaeton i tot això. I bé, amb aquesta cançó em vaig decidir, diguem, fer una cançó fresca, estiuenca, que es pogués ballar, en aquest cas parla d'una cançó d'amor, bueno, que parla de la meva relació actual, diguem-ne, i bé, va sortir això amb vents i una bona percussió que recorda poder als catarres, als tallets, vull dir...
Avui és protagonista Lugo Alegre, aquest espai d'emergents aquí a la galeria de Ràdio Igualada, i el que dèiem en començar, la darrera composició musical que ha fet instrumental Lugo és aquesta que es diu Autumn's Waking, i que li està donant alegries perquè ha tingut l'honor de rebre la medalla de bronze als Global Music Awards. I això com ha estat, Hugo?
Doncs mira, això és un certamen que es fa a nivell global, diguem que a part dels típics premis als Grammy o altres premis musicals reconeguts, diguem, a dia d'avui, també hi ha altres premis enfocats a diferents gèneres i estils que no són tan coneguts poder, però també que fan recolzament a tots aquests músics i compositors que fan música a nivell mundial, i en aquest cas hi ha uns com el World Entertainment Awards, que vaig estar nominat, o aquests els Global Music Awards, doncs vaig decidir participar-hi, i entre més de 20.000 participants doncs vaig tenir la gràcia i la sort de ser un dels premiers de, en aquest cas amb la medalla de bronze.
Ojo, 20.000 participants.
Sí, sí.
Clar, no sé si ets conscient d'això, eh?
El primer impacte una mica, però bueno, al pas dels dies ja ho vas assimilant, i bé, content de que es pugui anar a reconèixer una mica la feina de, que anem fent des de l'estudi, i bé, i que puguem seguir creant.
I des de la noia. Des de la noia, perquè l'Hugo Alegre, tot i ser d'Eltebre, Tarragona, ara viu a Igualada, ho dèiem al principi, des de fa 4 anys, i a més aquí has muntat el teu projecte, diguéssim, no? Perquè no només fas música i la penges, com aquestes cançons que hem anat escoltant avui, també tens la teva pròpia productora.
Sí, Alegre Producciones, dono servei, diguem, artístic als artistes que vulguin venir a gravar les cançons o necessitin management, booking, assessorament artístic. També, si hi ha alguna necessitat de fer algun podcast, tema radiofònic i això també. I justament ara fa poc va sortir el passat 28 de març un EP que he coproduït amb el Jordi Armengol de Sia Studio, titulat No estem a solos, que és un tema amb diferents artistes, sobre una mare que és compositora i ha buscat 5 artistes diferents per cantar les seves cançons, amb cançons que parlen de l'autisme, com el passat, el dia 2 és un dia mundial de l'autisme, el bullying, la salut mental. I bé, anem fent projectes també com a productor i el que vagi sortint.
Molt interessant aquest projecte de No estamos solos, també ens ha arribat, i sí, déu-n'hi-do, quina mare, valenta. Doncs escolta, a la ràdio ja saps que passa el temps volant. I ens hem menjat, com aquell que diu, els minuts que teníem per dedicar a l'Hugo Alegre avui aquí a l'Espai d'Emergents. Res, que t'agraïm moltíssim que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, i tu que has fet ràdio, escolta, vine, no? Fer un programet.
Jo encantat, tan aviat hi hagi la possibilitat, aquí estaré.
Vinga, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
Merci.
Ja aquest temps cultural que tenim cada setmana per compartir aquí amb tota la cultura a la Galeria de Ràdio Igualada. Tornem la setmana vinent en dijous i repetits el dissabte al matí. Que vagi molt bé, aprofiteu el cap de setmana i feu cultura.
La Galeria, amb Montse Candàliga.
Comença un nou dia. Comença-la amb nosaltres.
Deixa que et despertem i et posem en forma només començar una nova jornada. Lleva't amb nosaltres de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí.
Som Ràdio Igualada. Bon dia.